Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Bé, doncs no està nevant, ni tampoc hem canviat d'època de l'any, no ens hem tornat bojos, tampoc, tot i que a aquesta hora hi ha dilluns que donem la nota. Però ho fem amb el Lluís Cabal. Lluís, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui has donat la nota.
Bueno, doncs espera't que hi ha una altra. Posa el 2, per favor. Bé, com deies tu, no...
Que m'estàs posant a prova, o...?
No, no, com deies tu, no és Nadal, i tampoc és que ens haguem tornat bojos. Per si algun oient, els oients no ho han pogut apreciar, és, evidentment és la Santa Nit, la primera versió era en alemany, i ara l'estem sentint en francès. I no és perquè sí que sentim això. Avui al programa, avui parlarem del poder de la música, moltes vegades ja hem fet esment a això, farem el poder de la música, i integració. Sabeu vosaltres que jo sempre defenso que la música és quelcom més que unes notes, quelcom més que un so, quelcom més que va molt més enllà d'un simple fet estètic agradable a l'orella. I per il·lustrar això m'agradaria explicar una història que lliga amb això que estem sentint ara, per això hem posat aquest.
Així ho entendrem millor.
Mira, us explico una història molt breu, però una història que a mi, quan la vaig conèixer, em va agradar molt, és una història que em va emocionar. Parlem del desembre del 1914, en plena Primera Guerra Mundial, Gran Guerra, que es deia llavors, perquè clar, la segona encara havia de venir, en plena Gran Guerra, desembre del 1914, trinxeres franco-franceses. Sabeu que la Primera Guerra Mundial va ser una guerra de trinxeres on hi havia molts morts batallant cara a cara, no? Doncs bé, resulta que en aquesta zona de les trinxeres, doncs un 23 de desembre, el sector alemany va començar a cantar el Santa Nit en alemany, que és el que hem sentit primer, no? Aquesta Santa Nit. Era 23 de desembre i bé, estaven en guerra, però s'acostava Nadal i van començar a cantar. Això va arribar a les orelles dels francesos, perquè estaven molt a prop,
a la trinxera del davant.
Les trinxeres estaven a tocar, l'una de l'altra, vull dir. I això, hi havia hagut, el mes de desembre sembla ser que havia sigut especialment crua quant a batalla i a morts, Estem parlant que, a més a més, en el sector d'entre trinxeres hi havia molts morts que estaven allà, que no els traia ningú. La resposta dels francesos va ser la mateixa, va ser el Santa Nit en francès. Ah. I això va donar peu a una cosa molt bonica, que és que espontàniament, sense que ningú, sense que vingués de les...
Cap ordre,
de cap ordre de dalt, sinó bàsicament a partir dels sentiments i de les intencions dels soldats rasos, doncs es va crear una treva de Nadal, en la qual els fronts van cessar les hostilitats, voluntàriament, sense que ningú els hagués dit, i d'una manera molt noble, o sigui, a més va ser una treva que no va trencar ningú, en la qual aquesta treva els va permetre, entre altres coses, doncs, enterrar els seus morts i celebrar les festes de Nadal. I tant una cosa com l'altra va ser conjunta, és a dir, van enterrar els morts d'ambdós bandos, van fer cerimònies d'enterrament conjuntament, els dos fronts, i van passar les festes de Nadal, van celebrar el Nadal junts. Curiós, estaven en guerra, però van passar aquestes
festes.
Una bona decisió.
En comptes d'intercanviar bales i trets, música,
es van intercanviar música, sentiments, nadales, abraçades i bé, molt d'amor. Va passar també que, evidentment, doncs, ha acabat el Nadal, clar, no hem d'oblidar doncs, que eren fronts enfrontats, no? Doncs, clar, el sector alemany, els soldats alemanys van saber que l'artilleria alemanya bombardejaria les trinxeres franceses. I els van avisar, van dir, nois, demà tindrem un bombardeig, si voleu sobreviure, veniu aquí. I els soldats francesos van passar a la trinxera alemanya. Va haver el bombardeig, i clar, els francesos els hi van dir, bé, segur que hi haurà una
rèplica.
Una rèplica. Mm. Veniu vosaltres allà, i van tornar allà. Passat tot, evidentment, va haver la rèplica, i doncs, bueno, sortosament, doncs, en aquestes dos bombardejos no hi van haver morts. Acabat això, bé, van tornar a les hostilitats. Evidentment, van haver-hi represàlies, perquè els mandos, els alts mandos, es van enfadar molt quan van saber això. Charles de Gaulle, que llavors era un, si no era coronel,
coronel.
En aquell moment em sembla que era coronel només, perquè era bastant jove, doncs els va titllar de traïdors. I un altre nom que potser us sonarà també, que era jove en aquell moment i també era coronel, i un tal Adolf Hitler, també va titllar els soldats alemanys de traïdors perquè havien estat confraternitzant amb l'enemic i això era inadmissible i tal i tal. Bé, res, és només una història entre tantes que podríem explicar on com dèiem, doncs es demostra que aquest poder de la música, no? Aquesta, això que va molt més enllà d'un fet només estètic i que evidentment doncs toca directament els sentiments, i quan toquem els sentiments, doncs sortosament en el món...
I que
món,
li dona sentit, utilitat...
humanitat, no? En definitiva, i sortosament en el món, malgrat que les males persones fan més soroll i es fan notar més, hi ha més bones persones que males persones. Per tant, doncs aquí queda la història.
I després d'aquesta introducció històrica, Charles de Gaulle, general, eh?
Era general, llavors, sí, doncs mira, m'he equivocat, sí.
No, ho dic perquè, com que estàvem amb el dubte, avui, com deies, parlem de la música associada a la integració social, aquest poder que té la música, i ho traslladem a un exemple molt clar i molt pràctic que el viviu vosaltres molt de prop,
sí,
perquè l'Orquestra Simfònica del Vallès també té projectes en aquest sentit.
Sí, a la Simfònica hi ha tota una branca, podríem dir, de projectes socials, projectes sobretot d'integració de col·lectius amb risc d'exclusió, col·lectius, bueno, sí, bàsicament amb risc d'exclusió. Per poder parlar, avui parlarem de dos exemples, de dos projectes desenvolupats en el si de la Simfònica del Vallès, però per poder il·lustrar i poder parlar de tots aquests temes, avui tenim una convidada, que és la Canòlic Prats, que és violinista de la Simfònica, però sobretot una excel·lent persona, una molt bona música i una molt bona companya, a la qual fa molts anys que conec i que per mi és un plaer tenir-la de convidada avui perquè pugui parlar i explicar-nos totes aquestes coses.
Doncs benvinguda, la saludem.
Bon dia i gràcies, Lluís, moltes gràcies.
Molt bon dia. I ella per què està aquí? Doncs perquè ella és directament la responsable d'aquest projecte que es fa en centres penitenciaris. Estem parlant concretament de classes de violí.
Classes de violí al centre penitenciari de joves de la
de
Roca.
De joves. I quan fa que estàs fent...
Específicament les classes de violí des del 2012 s'estan fent. Estic anant allà cada un dia a la setmana des del 2012. A fer les classes.
I fent una mica un repàs, una valoració dels resultats que tu has pogut veure ja en aquest temps, a través d'aquestes classes, a través d'aquests tallers, com ho valoraries?
No és tant resultats d'on arriben, sinó el resultat diari de la vivència que tenen ells a través del violí, de la música, que el violí és un company que mai haguessin pensat que tindrien, per qüestions educacionals, per la vida que els hi ha tocat viure. Per tant, jo crec que les classes aquestes de violí hi ha molta part d'estar amb ells, d'escoltar-los, de xerrar, no és un estudi reglat, com si diguéssim. Estic allà amb ells, toquem el violí, aprenen a tocar-lo, em demanen... Ah,
això.
Em demanen... Això
exactament, és importantíssim aquesta música amb ells.
Sí? És el que intenten aprendre?
El primer que toquen és això, és l'Himne de l'Alegria, de la novena sinfonia de Beethoven. I et diré més, i l'aprenen a tocar sense partitura.
Però escolta'm una cosa, jo el que vull entendre...
Sí.
Aquests joves havien tingut alguna relació amb la música abans, tenen algun tipus de coneixement, o s'hi posen sense saber absolutament res?
Sense saber absolutament res.
Què dius?
Ara, et poso una mica
en antecedents.
En antecedents.
Sí.
Sempre a l'orquestra hem fet projectes als centres penitenciaris, i els projectes que havíem fet fins al 2011 era en format d'orquestra de cambra o de quartets, quintets.
Sí, anàvem a tocar. A fer alguns tipus d'audicions comentades, una mica pedagògiques, que també despertava una mica el seu interès. No era només anar a tocar i ja està, sinó anàvem allà i fèiem un programa que pogués ser engrescador i alhora se'ls hi pogués explicar coses que els hi despertés curiositat, no? Intentàvem lligar aquestes obres amb fets quotidians o amb pel·lícules que els hi pogués sonar, per exemple, que això sí que molts d'ells els tenen aquests referents, i aquest era el que fins ara s'havia fet a les presons.
Exacte, llavors el 2011, al març del 2011, es va fer el projecte Converses Sonores, que el link està al YouTube, qualsevol que vulgui mirar, que és un projecte preciós, en el que tres músics a la Simfònica, quatre músics a la Simfònica, vam anar durant un mes a fer unes sessions amb uns 11 interns, per ajudar-los a que ells composessin un tema musical per felicitar els 25 anys de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Llavors vam estar fent unes sessions amb ells, va sortir un tema preciós que també està tot penjat al YouTube, que és molt divertit, però què va passar? Que a mi va ser allò el que em va enganxar en aquell centre penitenciari. Arrel d'aquell projecte, es va acabar el projecte, però jo vaig seguir anant-hi. I llavors, com a molts centres penitenciaris hi ha els tallers de música, vaig seguir anant-hi cada setmana a tocar amb ells. Fan combos, els àrabs fan uns combos, els flamencs fan un altre, els músics de l'est un altre, i jo anava a tocar xunguitos, anava a tocar rap, jo m'apuntava amb tots. Però de cop vaig pensar, això on pot anar a parar? I vaig ser un moment, vaig dir, jo sóc violinista, per què no intentar ensenyar a tocar el violí, que és el meu, al centre penitenciari? Però clar, no hi havia violins.
Clar,
necessitava tenir violins a la presó.
Necessites una eina.
Necessitava tenir violins interns allà. I llavors vaig trucar a la porta del gerent de la Simfònica, aleshores, que era Alberto San Pablo, i li vaig explicar la meva idea una mica de bomber, li va agradar moltíssim, i vam anar a picar portes, i vam aconseguir una donació de 5 violins gratis que viuen a la presó. Aquells violins viuen a la presó. I un cop vaig tenir els violins, va ser ja començar a fer classes allà i començar amb els nanos que feien música o que tenien ganes de fer alguna activitat nova, doncs anar captant gent perquè pogués fer violí.
I ja...
Ara està sonant l'altre, no?
Sí.
Aquest és l'altre tema.
Tu perfum embriagador.
Sí, aquest és l'altre tema que també aprèn a tocar.
Cada cop que sóc allà, a cada classe, toco El Padrino. Els agrada moltíssim. I el toquen. Els agrada tant que també el toquen, El Padrino. És com si diguéssim, si tu parles amb qualsevol intern dels meus alumnes que estan allà o dels que han sortit ja, que gaudeixen de la llibertat, i els hi preguntes quina és l'obra més emblemàtica, el tema més emblemàtic del violí, tots et diran El Padrino.
I ara comentaves, hi ha interns que ja,
sí,
ja estan fora,
sí,
i continuen tocant el violí o ja no se'ls segueix la pista, ja no tens...
No, tinc contacte
sí?
amb tots els que estan fora que han estat enviant les classes. N'hi ha un que té un violí a casa, n'hi ha un altre que també, un precisament que li van portar als Reis un violí, arrel d'haver fet violí quan estava intern. Un altre també té el violí i tots segueixen amb la música. N'hi ha un molt divertit, que em va fer molta gràcia, que feia molt bé el violí al centre. Però quan va sortir, un cop parlant per telèfon amb ell, em diu, Canòlic, t'haig de demanar perdó i no sé com dir-t'ho. I dic, què et passa? Perquè clar, jo els ofereixo el violí a fora, un cop estan fora, que vinguin a la seu de l'orquestra per treballar una mica el tema de la reinserció també, que no se sentin sols. I em va trucar i em va dir que li sabia molt greu, que no sabia com dir-m'ho, i el que em va dir és que li agradava més el saxo que el violí. I dic, home, no passa res.
Canviem d'instrument, no?
I canviem i ja està. El que passa és que el saxo ho tenim difícil a l'orquestra. I dic, bueno, pues la trompeta, doncs tocaràs la trompeta. Però pobre nano se sentia tan agraït d'haver fet el violí que no pensava que em faria un lleig a mi. I dic, no passa res.
El que és molt interessant de tot això que explica la Canòlic, tornant una mica a la meva obsessió, aquesta del poder de la música, no? És que, d'alguna manera, a través de la música, aquests nois... A través del violí és quan adquireixen molts d'ells adquireixen una sèrie d'hàbits de constància, de superació, de dedicació, que potser fins aleshores malauradament no havien tingut, no? O d'autoexigència, sobretot, a més, no? I és, en aquest cas és el violí, però podria ser el saxo, com bé deia aquest, sí, aquest noi que li demanava perdó a la Canòlic, no? Lo important de tot això ja no és tant quin instrument, sinó a tot el que comporta el fet de tocar un instrument a nivell personal i a nivell de donar unes pautes que, bueno, que... evidentment, doncs, molts d'aquests nanos, per desgràcia, no...
Unes referències, doncs, que segurament no són les que han tingut,
sí.
No?
A més, I això els hi dona unes eines importants en quant a la reinserció, no?
I a nivell personal, ells, pel que sigui, han optat per un camí que no era l'adequat. Però a través del violí, molts m'hi he trobat que em diuen és que tinc unes ganes que la meva mare senti com toco el violí. Fins i tot és que m'estan demanant de poder, en el vis-a-vis, portar el violí i jo tocar amb ells. Passa que és una cosa que a presó és molt difícil, sí. Això, d'entrar a un violí, de poder fer aquestes coses. Però els hi porta la família, els hi porta records bons i els condueix una mica cap a una altra via que potser la tenien bastant oblidada, i això és molt important.
I ha passat que en algun cas algú tingui intencions musicals, és a dir, de poder anar progressant?
Amb el violí no tant, però amb la música sí.
Amb la música sí.
És a dir, que n'hi ha que estan fora, que es troben ells per fer música. I porten el violí i la guitarra, o la guitarra... És a dir, que la música els acompanya. Jo no tinc cap interès en que segueixin tocant el violí, senzillament que la música els acompanyi i que pugui ser una ajuda per ells.
Mira, ara sentirem, ja veuràs. Ara posem una altra música. Això és una obra, això lliga amb el segon projecte que volíem avui també parlar.
Un projecte en el qual també hi ha participat l'Orquestra Simfònica,
sí,
del Vallès.
Aquest projecte que es diu Mosaico de Sonidos, que es va fer... De fet, el concert es va fer ara fa un any, però el projecte va durar un any i mig, em sembla, oi?
Gairebé dos
anys, es va desenvolupar al llarg de dos anys. Això és una obra que es diu La flor más grande del mundo. Està escrita per l'Emilio Aragón i és una obra basada en un conte de José Saramago.
La música d'Emilio Aragón.
La música, sí.
Exacte.
El conte és de José Saramago. I això va ser l'obra que... l'obra mare, diríem, l'obra central... per desenvolupar tot aquest projecte. Aquest projecte, que, com dic, es diu Mosaico de Sonidos, que era un projecte d'integració amb persones amb discapacitats. No ho tornaré a dir, perquè és una manera d'anomenar aquestes persones que a mi no m'agrada. A mi m'agrada més anomenar-les persones amb capacitats especials, i ara explicaré el per què. Però en el si de 14 orquestres, això és un projecte que va sortir a partir de la Simfònica del Vallès, però que es va fer extensiu a les 14 grans orquestres professionals de tot Espanya a través de l'Associació Espanyola d'Orquestres Simfòniques. I en aquest projecte s'integrava un grup de persones, com he dit, de capacitats especials, i se'ls donava peu a participar musicalment en aquesta obra de diferents maneres. És a dir, aquesta obra es va fer amb 14 concerts en les 14 orquestres i a cap d'elles va ser igual. La música era la mateixa, però la manera en com participaven tot aquest grup de capacitats especials, doncs, bueno, era adaptat i era diferent a cada lloc, depenent de l'orquestra i del grup. Hi havia grups més grans, menys grans, hi havia persones que podien fer una sèrie d'interpretacions, altres que en podien fer unes altres, i bueno, va ser un projecte molt bonic, molt engrescador, que, com deia la Canòlic, va durar gairebé 2 anys.
Va estar molt bé aquest projecte. Va estar molt bé perquè vam aprendre tots. Mm. Tots. Realment, les persones amb discapacitat, absolutament d'acord amb el Lluís, persones molt capacitades, moltíssim, moltíssim, i ens van fer veure també les poques capacitats que tenim nosaltres de moltes coses.
Moltes vegades els classifiquem de discapacitats perquè l'apreciació nostra és discapacitada, diríem, és limitada, no?
Exacte.
Però si parlem, per exemple, de sensibilitat, estem parlant de persones no hiper, no. Hiper, hiper, super hiper sensibles, eh?
Va ser... Segurament ens falten algunes ocasions a nosaltres.
Jo tinc aquest record del concert del Palau, va ser brutal, perquè el Palau, no sé quina capacitat té de públic, però moltíssim, estava a petar
el Palau. Sí, sí, estava a rebentar, sí, sí.
I ells estaven tocant amb nosaltres, i ells formaven un semicercle, i darrere del semicercle que estaven a l'escenari ells, estàvem en llocs estratègics, nosaltres, perquè no es posessin nerviosos, perquè evidentment una persona que mai ha trepitjat un escenari posant el Palau de la Música, i estaven allà, i darrere tenien tota la sinfònica. I recordo, és que és una experiència que a mi m'emociona, que a mig concert, a mig tocar, un em crida, vaig allà, però mentre tocant les altres, i de cop em diu: Canòlic, te quiero. I em vaig quedar amb pell de gallina, però clar, això traduït és: m'ho estic passant pipa, m'ho estic passant pipa. I allò va ser molt, molt emocionant.
Sí, sí,
és com si haguéssim, per mi és el que defineix el que va ser aquest projecte,
sí,
a nivell de tot.
Són persones que no tenen cap pudor a l'hora de mostrar els seus sentiments obertament, no? I això és molt bonic, no? Moltes vegades nosaltres ens castrem aquesta capacitat, no? En canvi, ells ho pensen i t'ho diuen, i a més amb aquella naturalitat i amb aquella sinceritat, no?
Que, sí, amb aquella veritat.
Amb aquella veritat que, tenen, sí. Que, sí, sí, que no amaguen res, no? I sí, sí, realment va ser una gran experiència, evidentment, doncs, per tots ells, poder tocar amb una orquestra sinfònica a l'escenari del Palau. Això és una experiència que no oblidaran mai. De fet, com que eren grups de cada ciutat, nosaltres a Sabadell moltes d'aquestes persones encara ens les trobem pel carrer.
Sí.
I escolta...
Quan I se'n recorden.
Sí, se'n recorden.
I tant.
L'abraçada que et fan, i el que no l'oblida sóc jo, saps?
Sí,
quan et veuen,
i tant.
Fan una abraçada, però amb aquella naturalitat, se'n recorden perfectament. Més quan diem tocar... No, en el nostre cas, doncs, totes aquestes persones van estar tocant instruments d'orquestra, estem parlant de violins, violoncels, també vam tocar guitarres, i després instruments de percussió, i xilofons, i tot això. Els vam afinar en el to de l'obra que tocaven perquè pogués sonar dintre de la música que estan tocant, però escolta, va ser una cosa... Això se n'ha fet un documental que en aquests moments em sembla que està a punt d'estrenar-se, i en tot cas ja en parlarem el dia que s'estreni, perquè jo em sembla que això tindrà difusió comercial, aquest documental. És un documental de més d'una hora de durada, on es fa el seguiment de les 14 orquestres i de tot aquest projecte, com s'ha anat gestant. I jo, deixa'm que digui una cosa que em sembla que estarà d'acord la Canòlic. Jo me'n recordo el primer dia, quan el primer taller, perquè això vam estar fent uns tallers mensuals amb aquestes persones.
Per una miqueta de formació.
Sí, clar,
no?
clar amb ells per donar-los els elements perquè poguessin tocar. Jo me'n recordo el primer dia, quan es va acabar el taller, i em sembla que estaràs d'acord amb mi, que no vam pensar: què farem? Perquè, clar, era complicat. Sí. Però mira, al final, el que va sortir més a més d'ells, m'entens? Va ser ells, en l'evolució d'aquests tallers, que es van anar veient el que podien fer, que era molt més del que ens podíem esperar.
Però és que el primer dia venien companys amb discapacitat, venien companys molt motivats, i d'altres, jo recordo una persona que va venir enfadadíssima.
No volia venir.
A la que li vam posar el violí davant, ja no el va deixar,
va trobar una joguina, no?
Sí, és a dir, que van anar canviant tot, els vam anar coneixent tots, i va ser una experiència molt bonica, i tant de bo es pugui repetir, perquè aquestes coses són precioses.
Doncs ja m'imagino m'imagino, ara faig un exercici d'empatia, em poso en la vostra pell i m'imagino la satisfacció que ha de donar fer una tasca com aquesta i feta, sobretot, des de la vostra també professionalitat.
Sí.
Sí, és un
sí, és que sempre, jo sempre ho dic que a veure, amb la Simfònica tenim les dues branques ben clares. Amb una oferim la música, l'oferim amb les temporades i amb l'altra la utilitzem. Som usuaris i la portem a través de projectes socials, del que fem a la presó, perquè la música no s'acaba. No. No és només escoltar-la, és viure-la i la pots viure de moltes formes.
Jo diria que, per acabar ja, que aquest tipus de projectes és de les coses que, en el meu cas, jo suposo, no sé si estàs d'acord, suposo que sí, però és d'aquestes coses que donen sentit al fet de ser músic.
I tant.
I recarreguen l'ànima.
Del tot. Sí, sí.
Molt bé, doncs un tema superinteressant avui per compartir en aquest Donem la Nota, que ha començat realment donant la nota, però ja heu trobat el sentit, no?, aquest inici de programa. Li agraïm moltíssim al Lluís Cabal, com sempre, triant temes interessants, il·lustrant amb la música que correspon, i també per portar-nos convidats, com avui la Canòlic Prats, companya en l'Orquestra Simfònica del Vallès, per tractar aquest tema de la música com a element integrador en la societat. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I que vagi molt bé.
Gràcies.
Molt bon dia.
Molt bon dia.
Adéu, Lluís.
Adéu.